Indican a Isabel Romeo Gálvez, soy profesora en un instituto de Blanes de lengua y literatura castellana y soy paciente del Instituto Goodman desde aquest estiu porque pateixo una lesión medular sobrevinguda por causas oncológicas. Yo tengo la lesión medular desde el 18 de noviembre del 2021. Que em van operar per fer-me una biòpsia d'un tumor que tenia a la mèdula i de l'operació vaig sortir amb una lesió medular que ha acabat sent definitiva.
Després d'una lesió medular, l'estada a l'hospital no serveix només per a la rehabilitació física i psicològica del pacient, sinó que es prepara el que vindrà després de l'alta. Un equip de professionals treballa perquè aquella persona pugui reprendre la seva vida el més aviat possible. Però existeixen casos en què, per motius diversos, es necessita una intervenció més personalitzada, que no es podria desenvolupar de manera òptima amb un ingrés hospitalari. Avui dediquem una beina de mielina a l'equip d'avaluació i suport especialitzat de l'Institut Goodman, quan l'hospital es desplaça a casa teva.
Beines de mielina, un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
D'aquí a 1,5 km, a la rotonda agafa la segona sortida i continua per G600.
Coneixerem l'EASE, l'equip d'avaluació i suport especialitzat de l'Institut Goodman, a través de l'Anna, a qui sentíem al principi d'aquest episodi. L'Anna viu a Blanes i avui és el segon cop que l'EASE es desplaça a casa seva des de Badalona, on està ubicat l'hospital.
D'aquí a 200 metres, gira a la dreta per carrer de Santa Bàrbara.
El primer dia, un equip la va visitar a casa per fer la valoració inicial. Avui vindran una infermera, un fisioterapeuta i un terapeuta ocupacional i començaran a treballar en el pla que s'ha dissenyat per al seu cas específic.
La teva destinació és a la dreta.
L'Anna el rep al saló de casa seva, un espai confortable, amb terra de fusta i molta llum que entra des d'un finestral que dona a un petit bosc. La casa té dos pisos i terrat.
Hola!
Hola.
Hola.
Bona tarda!
Bona tarda!
Què tal? Jo soc Tomàs.
Tomàs. Jo soc
terapeuta ocupacional.
Mireia, sí. Joana, Salvador i Violeta.
Després que vaig quedar paraplègica després de la lesió, a l'hospital em van dir que bueno, ja podia marxar a casa. Al cap d'una setmana, la nostra reacció de la família va ser de sorpresa absoluta. Jo no podia tornar a casa perquè tenia escales, havia de posar ascensor. Vaig demanar quin protocol hi havia a l'hospital per als lesionats medulars que es quedaven paraplègics d'un dia per l'altre. I no n'hi ha.
Durant els 3 mesos que van durar les obres per posar un ascensor a casa seva, l'Anna va estar ingressada en un centre sociosanitari que acollia principalment persones que havien patit un ictus. Però el seu cas era diferent.
Jo tenia de cop i volta la paraplègia, a més del tumor, evidentment, a paraplègia, tenia incontinència urinària i una sonda vesical permanent, incontinència fecal i el trauma de quedar-te paraplègic. Per mi això era una complexitat tremenda.
L'EASE es va crear l'any 2000 per donar suport als pacients de més complexitat i treballar la seva reintegració en l'entorn després de l'alta. Un metge avalua cada situació i fa la derivació en els casos en què és convenient un suport extra. L'equip de visita a domicili està integrat per professionals mèdics, d'infermeria, de fisioteràpia, de teràpia ocupacional, de treball social i de psicologia, amb el suport de professionals d'urologia, traumatologia i ortopèdia, entre d'altres. Actualment, la coordinadora de l'equip és la Cristina Bonet, terapeuta ocupacional a l'Institut Goodman.
A la fase hospitalària ja es fa molt treball, molta feina de preparació de l'alta. Per tant, hauríem d'entendre que n'hi ha un volum molt alt de pacients que amb aquest treball ja els hi és suficient. Després hi ha aquells altres que, per motius diferents, doncs perquè el seu cas és més complicat, perquè el seu entorn social és més complicat, o perquè la zona on van a viure, els recursos, és més difícil lligar-los, o no hi ha tants recursos o tal, doncs que necessiten una intervenció una mica més intensa. I és en aquests en els que entrem.
En els seus inicis, l'EACE atenia principalment persones amb lesió medul·lar, però amb el temps s'ha anat adaptant a les necessitats dels pacients i del sistema sanitari. El 2013 es va crear un programa específic per a persones amb dany cerebral i el 2017 un per a persones amb un diagnòstic de salut mental.
I quan físicament estan perfectes, però tot el cognitiu i tots els aspectes més neuropsicològics estan afectant molt, doncs, a la seva participació. Amb persones amb dany cerebral, a vegades treballem, doncs, fent una recepta de cuina. Ens importa poc el resultat final, no? Més enllà de la satisfacció que li pugui donar a ell. La idea és treballar, doncs, per exemple, l'atenció, la memòria, les funcions executives a través d'aquella recepta.
La durada del programa depèn del tipus i necessitats de la persona, però pot anar des dels 2-3 mesos per als pacients de lesió medul·lar i dany cerebral fins a l'any per als de salut mental. En total, l'EACE atén unes 400 persones cada any dins de la cartera de serveis del CatSalut, però la tasca de l'equip no se centra només en elles.
El nostre focus és la persona que té la lesió, però a casa està clar que hi viuen moltes més persones i que no podem donar una proposta que sigui disruptiva per tota la família, no? I a més és que volem que la família entengui el que estem fent i per què ho estem fent, perquè ells ho puguin continuar si és que necessita una mica de suport.
Beines de mielina, connectant neurociència i persones.
Actualment, l'Anna és pacient del programa de lesió medul·lar de l'EACE. Avui està acompanyada pel Salvador, el seu marit, i la Violeta, la seva filla. Ells són el seu màxim suport des que va sortir de l'hospital.
La primera setmana, quan vaig tornar a casa, després de 5 mesos, amb la paraplegia, va ser molt traumàtica. Molt, molt, molt traumàtica, molt difícil. Per moltes raons, raons psicològiques, has marxat de casa caminant i sent independent i tornes a casa i ets una persona dependent.
Segons Anna Gilabert, psicòloga de l'Institut Goodman i col·laboradora de l'EACE, després d'una lesió medul·lar hi ha un procés de dol que afecta totes les esferes vitals de la persona, no només la física.
Una lesió medul·lar té unes seqüeles a nivell físic i això inevitablement també produeix un impacte, com a mínim durant la primera fase, bastant important a nivell de l'autoimatge, del autoconcepte, també a nivell d'autoestima, a nivell relacional, família, parella, a nivell social, a nivell laboral i altres aspectes, com per exemple la sexualitat.
I més enllà d'aquests aspectes psicològics, les persones es troben en una situació en què han d'aprendre a fer-ho gairebé tot de nou, d'una altra manera. I com l'Anna, es poden trobar amb que aquest aprenentatge s'ha de fer diverses vegades.
Jo vaig arribar a casa i tot el que havia après regular a fer de transferències no em servia, perquè la cadira era una altra, el llit era una altra. I tot ho hem après a cop de quasi caure. És molt complicat fer-ho tot sol.
Perquè, clar, com ho faig? Com ho fem nosaltres? Pues jo, després l'altre dia, que em vau fer 1000 transferències allà a la Goodman, sí, les fèieu de cara i en un moment. I nosaltres ens compliquem molt la vida, penso.
Per això venim també nosaltres. Sí.
A la visita d'avui han vingut la Mireia Navarro, infermera, el Valentí Folquier, fisioterapeuta, i el Tomàs Rodríguez, terapeuta ocupacional. Cadascú valorarà uns aspectes diferents de l'Anna, el seu espai i les seves necessitats, però tots tenen el mateix objectiu, dissenyar un pla personalitzat per reduir les seqüeles de la lesió i aconseguir que l'Anna sigui el més independent possible. El Valentín avalua la situació tenint en compte el que l'Anna li va explicar que necessitava.
Anna, se ve que a nivel de control de tronco nos dijo que tenía mucho miedo para mover un poco de su posición inicial y vamos a trabajar en control de tronco. Nos dijo que tenía dolor lumbar, mucho también. Bueno, intenté averiguar, valorar por qué y vamos a intentar manejarlo también. Sobre todo quieren hacer muchas transferencias, trabajar muchas transferencias tanto para pasar al coche como pasar al baño y esto lo veremos, pero es mucho trabajo de equipo.
Mentre l'Anna és a l'habitació parlant amb la infermera, el Tomàs conversa amb el Salvador, el seu marit.
Y cuando ella viene aquí a la ducha,
ella se ducha sola.
Li mostra el lavabo i la cuina i el Tomàs estudia l'entorn i pregunta sobre les rutines i les activitats de la vida diària. Les ABD, que són les tasques quotidianes, com ara menjar, fer la higiene diària o aixecar-se del llit.
Realiza les transferències de la cama a la silla de ruedas con una taula de transferència i con l'ajuda de uno de sus familiares. También he observado que en el vestido, hoy estaba muy contenta porque dice que le ha salido muy bien todo, pero normalmente necesitamos ayuda. Entonces, en las próximas sesiones, la idea es trabajar, por ejemplo, en estos dos aspectos, ¿no? En el vestido, cómo organizar el espacio, la ropa, cómo poder vestir ella sola con la misma ayuda posible y realizar la transferencia.
Com a infermera, l'objectiu de la Mireia per avui és veure a l'Anna en el seu entorn i parlar, entre altres aspectes, de les cures de la pell, del control del dolor i de la medicació. També es coordinarà amb el cap de Blanes perquè faci el seguiment d'alguns temes. Al final del programa acabarà passant moltes hores amb l'Anna.
Jo sempre dic que el més bonic o el més íntim que et pot ensenyar una persona és a la seva casa, no? I quan una persona t'obre les portes de la seva casa o entres a la seva habitació, no? I t'ensenya quin és el seu entorn, això és el més íntim que tenim. I als domicilis jo crec que es crea un vincle de treball i de confiança molt xulo amb els pacients. Ells confien en tu, ells t'expliquen el seu bon dia i tu el teu, també.
La coordinadora de l'EASE, la Cristina, també reconeix que tantes sessions treballant plegats, tantes hores i tanta confiança creen inevitablement un vincle molt estret.
Quan acabes el programa hi ha molt vincle, perquè hi has anat durant diversos mesos, perquè coneixes a la família, perquè durant aquests mesos passen moltes coses, com a totes les cases i a totes les vides. Entonces tu també ho acompanyes, no? I estàs amb ells i saps si han nascut una neta o si ha, no sé, coses que són importants per ells. I això és una manera d'acompanyar, pues, que t'uneix molt.
Aquest vincle, a més, no acaba amb la finalització del programa.
Goodman estableix una relació de per vida amb els seus pacients. És a dir, una vegada tu entres aquí, tens un número d'història, qualsevol complicació que tu tinguis, tu saps que pots venir aquí a la consulta externa. Això jo crec que és importantíssim. I saps que aquí t'entendran d'una manera diferent, que t'entenen altres serveis. Hi ha molts usuaris que ens truquen directament i ens comenten si han tingut alguna complicació. L'atenem i el que fem és vincular-lo en primària perquè és qui l'haurà d'atendre, però nosaltres intervenim també i aquesta és una part importantíssima de l'EASE, seguiment de complicacions. I al final ells saben on trobar-nos i ens busquen i nosaltres ens deixem trobar, vamos, perquè és la nostra feina.
Sobre el paper, l'objectiu de l'EASE és proporcionar un suport individualitzat i a domicili per facilitar l'autonomia dels pacients. Això passa per assessorar, guiar i, en definitiva, ser-hi allà per al que necessitin. A la pràctica, això es tradueix en persones més independents i, sobretot, felices com l'Anna.
Estic contentíssima, molt. Ja vaig estar molt contenta de la primera visita amb la doctora perquè els explicava a les companyes de l'EASE el primer dia que van venir. És un desvalimiento muy grande y de repente te trobes amb gent que tu parles, t'escolta, te notes, sap de què parles quan parles d'un intestí que no funciona i què et passa, perquè no saps què fer. Jo no sabia què fer, ells no sabien com ajudar-me, vas a cop d'intuïció del que llegeixes a la red,
però tot és molt complicat. I de cop i volta trobar gent que veus que te pot ajudar i te vol ajudar va ser una cosa emocionant d'entrada, molt, i molt contenta.
Malauradament, l'Anna va morir pocs dies abans de l'emissió d'aquest episodi a causa del càncer que patia. Des de l'Institut Goodman agraïm la seva generositat i la del Salvador i la Violeta per voler compartir amb nosaltres la seva història.
Beines de mielina, un podcast accessible de l'Institut Goodman, coproduït amb Badalona Comunicació. Connectant neurociència i persones.
Línia editorial Fundació Institut Goodman. Producció, redacció i guió, Júlia Bestart. Realització i muntatge, Jordi Abril. Locució, Míriam Díaz. Supervisió de guió, Montse López i Elisabet González.
Amb el suport de la convocatòria Joan Oró 2022 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.